informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, encetem ja aquesta tercera i darrera hora de programa. Un apunt abans de continuar, sobretot el que està ocorregant a Veneçuela després d'aquests terratrèmols que han sacsejat la ciutat i, de fet, comprenen un territori molt, molt important de persones afectades. La xifra oficial de morts, de moment, continua en 235 i més de 4.300 persones ferides. Estem compartint imatges del radar d'aquest contingent espanyol que se troba just a punt d'arribar a Caracas, ara mateix se troba volant Barbados. Com dèiem, ja va camí a Veneçuela aquest avió de l'exèrcit de l'aire que trasllada una seixantena d'efectius de l'unitat militar d'emergències que destinaran aquestes jornades a participar a les tasques de rescat de supervivents a la zona més afectada per aquests dos terratrèmols. De moment, continuen havent dues víctimes mortals amb nacionalitat espanyola i uns altres 80 continuen hores d'ara desaparegudes. Des de l'Associació de Veneçolans aquí a les Illes Balears s'està intentant fer feina de valent per total, per intentar donar suport i per intentar afavorir aquesta xarxa, per tal de que totes les persones que no han aconseguit contactar amb els seus familiars, amics, éssers estimats, puguin tenir el manco o se li pugui donar una mà des d'aquesta entitat. També altres associacions i entitats solidàries estan partint cap a Veneçuela per la mateixa raó, i intentar ajudar en aquests moments, en aquestes hores tan crítiques. Seguirem pendents de tot el que passi, però quan són les 11 i 6 minuts, també hem de focalitzar en temes més locals, en temes d'aquests que a vegades mostreuen un somriure, tot i que a vegades conciliar durant l'estiu suposa un mal de caps, vos ho explicam. Si teniu fills, si teniu nets, segur que aquesta situació vos sona. Arriba el cap de setmana, voleu fer qualque activitat en família i comença aquesta recerca a través d'internet, a través també de les xarxes socials, Instagram, Facebook, la pàgina web de l'Ajuntament en concret on voleu fer aquesta activitat, els grups de WhatsApp. I quan finalment trobeu aquell taller o aquell contacontes que vos havia cridat l'atenció, ja ha passat, ja no arribeu a temps.
I tant, no poso pena, perquè precisament d'aquesta necessitat ha nascut una idea ben mallorquina. Dos veïnats de Marratxí han creat WAFS, una aplicació pensada perquè les famílies puguin trobar d'una manera ràpida i senzilla activitats per anar i per fer amb infants aquí a les Balears.
Així és, Xisco, el nom ve de We Are Families i en només unes setmanes ja hi ha prop de 400 famílies registrades en aquesta aplicació. En aquesta aplicació hi poden veure excursions, tallers, festes populars, activitats esportives, restaurants adaptats pels més petits de la casa i tot classificat per municipi, edat d'infants o fins i tot data. El més interessant d'aquesta qüestió és que no només hi poden publicar activitats les empreses o els ajuntaments, sinó també ho poden fer les mateixes famílies. Per això volem conèixer com va sorgir aquesta idea i quins plans té de futur aquesta aplicació. Saludam ja un dels seus creadors, Lluís Perpal. Molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, com va?
Conta'ns, com neix la idea de crear WAFS i quin va ser el moment en què vau pensar això fa falta, ho hem de crear?
Abans de res, vos he de corregir dues cosetes.
Clar que sí, t'escoltam.
És una idea mallorquina i menorquina.
Ah, mira, que bé!
Jo soc de Menorca i és mig mallorquina, mig menorquina, tot i que jo soc resident aquí a Mallorca de fa uns anys. I després l'altre, que ja no són 400. Ahir va ser un boom, va ser un dia gran per nosaltres i gairebé són 800.
O sigui, has duplicat pràcticament en poques hores. Fixa't, sí. Quina necessitat hi havia d'organitzar plans, eh? Sí. Això t'està donant la resposta, Lluís.
Clar, nosaltres anàvem a poc, anàvem cresquent cada dia, però ahir vam sortir a premsa i molta gent es va enterar, i és boca a boca fet que cresquem, i bé, amb això estem, en fer créixer la comunitat.
Clar, avui dia hi ha informació per tot arreu, però a pits costa trobar-la, i fins i tot quan ja l'has trobada, com han dit abans, ja no hi som atents. Quin problema resol exactament UAFS?
Doncs resol aquest, el problema de tenir massa informació en massa canals, tota dispersa, difícil de cercar i de filtrar, i la idea parteix de... Bueno, sorgeix d'un dia que jo estava amb el meu fill, i jo tenia una furgoneta, havia anat en caravana alguna vegada. Hi ha una aplicació en la qual la gent comparteix els llocs que els hi han anat bé, dona una descripció, penja fotos, i això ajuda, uns ajuden en els altres. I vaig pensar, si això funciona per caravanes, també podria funcionar per famílies. Si jo sé que hi ha un contacontes o hi ha un concert en el meu poble, el puc penjar, i així una família d'un altre poble, veïnat, se pot enterar i pot emprar-la, bueno, pot emprar la meva idea, i així l'estic ajudant jo a ell, i un altre dia serà al revés.
Clar, Lluís, i ara que ve cap de setmana, pels oients i espectadors que ens estan escoltant, podries dir quins tipus de plans hi poden trobar actualment a l'aplicació?
És que igual m'ho apuntem, aquest mateix cap de setmana, no necessitem més.
I encara que no tinguem família, per fer una mica de xarxa.
Tots junts, tots junts.
Exacte, està enfocat per famílies. Nosaltres hem posat una edat, no límit, però recomanada, fins a 12 anys, perquè a partir de 12 ja van un poc per lliure, però en realitat hi ha plans per qualsevol edat. Hi podem trobar fires, hi podem trobar concerts, hi podem trobar contacontes, i també hi ha llocs, restaurants, tendes, excursions, parcs públics, parcs privats, qualsevol activitat o lloc que puguem anar en família, és benvingut a UAFS, i n'hi ha molts. Ara ja és que... Clar, això creix dia a dia, i ja són més de 650 plans que tenim, plans i llocs, que tenim amb fitxes pròpies, i això només a Mallorca i Menorca. A Eivissa tenim una mica, lo que és, encara no han crescut gaire a Eivissa.
L'idea, m'imagines, estendre aquesta proposta a totes les illes. Te posem a prova, plans per aquest cap de setmana. Si mos pots organitzar un poquet, menys que és el que tal vegada ara és més destacat, o el que més li està agradant a les famílies per gaudir tant dissabte com diumenge, conta'ns.
Doncs tenim festes populars, sí. A molts de pobles, tenim festes a Solla, tenim activitats a Cap de Pere, després tenim obertures de piscines a Marratxí, tenim tallers, empreses privades que organitzen tallers per infants, n'hi ha uns quants, per exemple, a Marratxí, que col·laboren amb nosaltres també, tenim tots els restaurants aptes per anar amb família. Hi ha restaurants que tenen una zona infantil específica, i bé, que a vegades us cercam per poder dinar tranquils, i aquí els he trobat molt fàcil. Tenim restaurants amb piscina, ara que hi ha molta calor, tenim platges específiques i aptes per anar amb família. Bé, tenim una mica de tot.
Com vos cercam, UAFS? Simplement, pels qui ara mateix ens estiguin escoltant a través de la ràdio, i també que ens estiguin veient a través de la televisió, com accedim als continguts? Sobretot informació per als més analògics. Vinga.
Val, doncs, estem tant a Apple Store com a Play Store. Es pot cercar We Are Families, o UAFS, WAFS.
Sí.
I també estem a xarxes socials, estem a Instagram, seria UAFS.es. I ens poden trobar a qualsevol dels canals. Tenim correu per si volen contactar amb nosaltres, tant empreses com particulars, poden contactar amb nosaltres per correu, està a la pàgina, a la plana web. I també poden entrar, si no es volen descarregar l'aplicació i volen provar abans, poden entrar a www.uafs.app.
Mira,
és una plana web on funciona l'aplicació, també.
Estic veient que la Maria Antònia ja s'està descarregant l'aplicació,
eh?
Sí, ja ha fet exactament, o sigui, que ara mateix mos la descarregam. Que bé, una aplicació per poder gaudir de plans en família, de moment Mallorca i Menorca, però segur que també aviat a Eivissa i Formentera, i així tothom, que l'estiu és molt llarg,
Només, només per especificar, Eivissa, en Maria Antònia, no té 12 anys.
Eivissa i Formentera ja funciona, perfecte, o sigui que ja...
Però la comunitat és petita encara.
És més petitona, però funciona a totes les illes, atenció, tot i que, clar, si ho escoltau, el que heu de fer és el que ha dit en Lluís, fer xarxa, perquè sí, se se pot ampliar i hi haurà molt més plans. Que te dic jo, que entretenir els nins durant l'estiu, a vegades fer plans que no passin massa temps, sobretot les pantalles que preocupen molt a pares i mares, o sigui que han trobat l'Havana amb aquesta aplicació. Lluís, moltíssimes gràcies.
És complicat, ho sé. Bé, moltes gràcies a vosaltres i gràcies per donar la difusió. Si necessiteu qualsevol cosa, aquí estem.
Igualment per tu. I clar, probablement, Lluís, el que no sap la gent és que tota la història que hi ha al darrere. Pares que, clar, quan penses, què faig amb el meu fill, no? Què puc fer aquest cap de setmana? Davant la necessitat sorgeixen les idees com aquesta.
I també
aquesta.
Pares separats, que a vegades que dius, no sé com entretenir el nen, perquè no és el mateix gombolar-lo entre dos.
Exactament,
que quan, és molt interessant. Que quan te toques cap de setmana és diferent. I si hi ha qualque contacontes, un concert o allò que sigui necessari... Per entretenir-lo ja ho tens, clar.
Padrins, que han de tenir cura dels seus nets, per exemple.
I no descartis, que potser Guaf te pot servir per anar fent també xarxa amb altres pares. Exacte, i anar creant un grupet per poder passejar nins, que quan te toquen nins, no... I més ara, que estan hiperestimulats, no és com la meva època, que
exactament.
Mos deixaven un sofà segut.
I que tot mos anava bé.
Amb un llibre
i no piulàvem.
I ja va bé,
en
canvi ara, clar, com que estem acostumats ja des de petits a que conta contes, pinta cares, granges d'estiu, d'això, xiquiparcs, etc. Clar, llavors hi dius, queda que nostra menjant-te un sàndwich de crema de cacau, ja deuen dir, lo que per mi era una festa, ara ja és que no tenen ni
pregunta
per començar.
Pregunta intergeneracional. Què te deien a tu els teus pares quan tu deies, ai, m'avorreix, estic avorrida?
Que ja tenia dues feines a fer.
Molt bé. I la mateixa pregunta que 30 anys després amb nosaltres, pràcticament, perquè a mi me deien el mateix.
De fet, si qualque dia no podia dormir, me deia, conto veietes. No m'hi posaven més remei.
Xisco Nadal, quan t'avorries, què te deien?
Jo era molt pesat. He de dir que jo quan m'avorria era d'anar a empipar molt i ma mare a vegades, petitona, n'acabava fins al capdamunt. Però és allò que té tenir fills. Jo no vaig demanar que m'atenguessin. Per tant, un pic que jo vaig arribar amb aquesta alegria que nostra, a vegades les alegries són difícils de gestionar. Però és veritat que jo era un nen molt pesat, perquè m'agradava molt estar en sols grans i sempre estava com empipant.
No sé per què no m'ho sorprèn, aquestes afirmacions.
És a dir, el que de petit va ser un problema, de gran ha estat una virtut, perquè m'ha permès fer la feina que faig.
Que sí.
Xafardejar, sempre estar demanant, sempre estar encalçant, i això fa que ara ja tingui aquest tarannà marcat des de petit. Però entenc que entretenir ara mateix els nens és difícil.
És molt més complicat,
per tant,
tot un repte.
Per tant, visc aquest Guafs.
I tant que sí, enhorabona a en Lluís i tot l'equip que ho ha fet possible. Vos vull contar coses, en aquest cas, sobre Venezuela, al marge de tot el que està passant, al marge de l'actualitat, que és el que hem fet durant les primeres hores de programa. També hi ha imatges, com passa sempre, no?, davant d'aquestes catàstrofes, que surt el millor de les persones, i compartim, de fet, imatges que són molt emotives d'aquestes darreres 24 hores. Mireu, atenció. Ho descrivim per als oients, és una parella de dues persones majors, un home i una dona, que s'estan intentant donar una mà quan tot comença a tremolar.
Un vídeo emotiu que s'ha fet viral després dels dos forts terratrèmols que han sacsejat a Venezuela. Les imatges mostren en aquesta parella de padrins dins casa seva en el moment del sisme, mentre l'habitatge tremola violentament. La dona, amb mobilitat reduïda, com es pot veure les imatges, s'aferra al seu marit i li suplica entre llàgrimes: amor, no te vayas. Ell no es mou del seu costat i l'abraça amb força i intenta protegir-la fins que el moviment s'atura. Unes imatges que han fet la volta al món i que per això avui volien compartir-les.
Així és, la seqüència s'ha convertit en un símbol de la tragèdia que viu el país, colpejat per dos terratrèmols, recordant, de magnitud superior 7, que han causat centenars de morts, ferits i milers de desplaçats. Enmig del caos, les imatges d'aquesta parella han recorregut les xarxes socials com un record de resistència, amor i supervivència en el pitjor moment.
Ai, tot aquest no és coret, eh?
Sí, perquè jo vos anim, sobretot els oients que no heu tingut l'oportunitat de veure aquestes imatges, que les pugueu recuperar a les xarxes socials. De fet, són per tot, jo crec que va ser una de les imatges més virals de la jornada d'ahir. L'amor entre aquestes dues persones, el donar-se una mà quan tot comença a tremolar, perquè és que se veu els quadres, els coixins, fins i tot el moix, que tot està moguent-se. I ell només li agafa la mà de manera així, molt ferma. Simplement s'abracen, se sostenen l'una a l'altra, i és una imatge que genera una tendresa absoluta en un moment de dificultat com és aquest. Són imatges que ens deixen sense paraules. Sempre quan passa això, el que hem dit abans, no?, surt el millor de les persones, el que és capaç l'ésser humà, en tal de protegir, no?, el que més estima, com ha estat el cas d'aquesta parella.
I la fragilitat humana a les etapes més extremes de la vida, quan són infants. No hi ha res pitjor que veure un nin patir, però també no hi ha res que te trenquis cor en 100 trossos, com poder veure un padrí que també ho està passant malament. Has de tenir cor com a molt dur, has d'estar molt acostumat a viure tragèdies d'aquest tipus perquè no te quedis com a cor pres i te quedis com aturat davant imatges com aquesta, i sobretot mostra una mica la força de l'amor, no? De vegades pensam a un món descregut on tot és Tinder i cites de mitja hora mentre mires la porta de darrere per si ve qualcú millor. Doncs aquesta imatge mos reconcilia una mica en el romanticisme i amb allò d'aquell amor constante más allá de la muerte del que parlava Quevedo ja en el barroc espanyol, i que podem veure aquí com una parella d'enamorats de prop de 80 anys no se varen separar en cap moment quan varen patir aquest terratrèmol a Venezuela.
I si ja de fons me poses aquest tot meravellós, tu vols que me tranquien
que... amb peces? Perdona, hem escoltat Mare de l'Estradera, que és una meravella.
Como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre.
I més qüestions. Aquesta també, mira, no sé si és que mos ha agafat un poc en la guàrdia baixa.
Avui duim un dia de tristors, sí, que ningú sí. Diria que comença el cap de setmana.
Tens tota la raó, però fixa't que un gest així que ni tan sols ens agafa a prop, perquè no. Estem parlant del Regne Unit, estem parlant de un fet en concret que tampoc és que ho hem viscut nosaltres en la nostra infantesa, sí a través de les pel·lícules, però sí, fa pena, moltíssima pena.
Bé, això vendria a ser el nostre Pi de Formentor.
Sí. De totes raons, una comparativa meravellosa. El que us vull explicar és que ha mort l'arbre que va donar aixopluc a Robin Hood, perquè avui tothom xerra d'aquest l'arbre que hi havia al bosc de Sherwood. Compartim les imatges.
Ho descrivim pels oients perquè és una de les icones més emblemàtiques del bosc de Sherwood. Ja forma part de la història perquè ha mort el Major Oak, un roure de prop de 1.200 anys d'antiguitat que, segons la llegenda, va servir de amagatall a Robin Hood quan fugia del xèrif de Nottingham. Durant més de 12 segles, aquests dos darrers segles passats, milions de persones han visitat aquest arbre monumental convertit en una de les grans atraccions naturals d'Anglaterra. Però, paradoxalment, aquest èxit també ha contribuït al seu final.
Segons la Reial Societat per a la Protecció de les Aus, el pas constant de visitants ha anat compactant el terreny que envolta un poc el roure. Això ha dificultat que l'aigua de la pluja arribés a les arrels. De fet, els experts també hi afegeixen altres factors com les sequeres i les onades de calor associades al canvi climàtic. Quan aquesta primavera no li va brotar cap fulla, ja es va confirmar el pitjor, el que hem comentat abans. L'arbre havia mort.
Els especialistes expliquen que el seu sistema d'arrels estava pràcticament ofegat i sense nutrients. Tot i això, aquest Major Oak continuarà dret dins el bosc de Sherwood. No el tallaran. Es conservarà com un monument natural i fins i tot mort continuarà sent refugi per a insectes, fongs, ocells i altres espècies. Els responsables de conservar-lo aprofiten aquesta notícia per recordar que els arbres més antics són un patrimoni viu molt fràgil i que moltes vegades desapareixen en silenci sense que ens n'adonem, fins que ja és massa tard. Com valoreu la notícia? Jo vull que a vespre faig comptes anar a veure l'arbre de la Misericòrdia.
És que és preciós,
que és,
igual.
Que és una meravella, és un arbre, també és un arbre centenari, o Solivera de Cort. Estic per fer una volta un costat a un altre, perquè avui és un dia d'anar a veure un arbre, a abraçar-lo.
Totalment, i en concret el de la Misericòrdia.
Bé, abraçar-lo no, que si tothom l'abraça, t'enamorarem en l'arbre.
No, però no precisament perquè cap dels dos els pots abraçar.
Primer, no te donen germans.
El de Cort, jo per una banda, el de Cort, perquè també està protegit. Tot i
que... Amb l'escolsell que el protegeix.
Sí, tot i que és vera que ho podries votar, o sigui, no està tan protegit com el de la Misericòrdia, que sí que la barrera és alta.
No han de votar res.
I impedeix l'accés. No, avui que només parlàvem de transgressió.
No se toquen les tomàtiques quan vas en el mercat i no se voten
els arbres.
I no se voten els escolsells que protegeixen els arbres mil·lenaris o centenaris de ciutat.
Me referia que el de la Misericòrdia encara té una barrera molt més alta. Quan passes per al carrer, la qual cosa, mira, ens alegra perquè són arbres protegits, però quina pena. I a més ha estat per causa dels humans, no? Del constant trepitjar aquesta zona, compactar la terra, i que precisament per la compactació d'aquesta terra no ha pogut filtrar bé ni l'aigua, ni l'oxigen. Quina
això,
pena, quina pena.
Jo m'ho sento una mica radical, com diuen els meus amics, però jo crec que abans d'anar a veure certes coses s'hauria de passar qualque tipus de test. És com aquesta gent que van a Sluf per fer-se una trista foto de la Gioconda.
La Gioconda de fons.
Que la Gioconda li és igual. Sí. Doncs tu, per poder entrar a veure la Gioconda, hauries
mínim
de fer
cultura.
Un minitest de Da Vinci. Que te demanen quatre coses.
Exacte.
Sí.
D'ell. I llavors, o de renaixement italià en general. I si tu passes aquest test, aleshores no. Pots entrar a veure la Gioconda perquè demostres un mínim interès més enllà d'anar a fer una foto. Si tu vols anar a veure aquest arbre mil·lenari, aleshores, jo què sé, que te facin quatre o cinc preguntetes per demanar-te qui és en Robin Hood.
Exactament.
Si saps exactament què va passant a la seva història.
Quant d'anys té aquest arbre.
Exactament.
Si no només una foto per Instagram.
El diàmetre de la soca.
Si això se fes, tots tornaríem per on han vengut.
Totalment.
O un 50%,
tots,
probablement.
No. Però sí que, seria un bon filtre. Ho dic perquè ara s'ha posat com a de moda posar un preu molt alt a totes les atraccions i a mi arriba un punt que va de pagar per tot on passes, dius, per favor.
Ho fan per limitar un pot ser,
sí, però
jo crec que la gent paga igual.
Sí, però ho podrien limitar a través de la cultura,
sí.
També t'ho dic. És una
sí.
limitació. O tot ha de passar per el tema pecuniari. Tot ha de passar per haver d'anar trinco-trinco quan vas a fer un passeig. Doncs... que apuntin tets per poder anar a veure segon quin tipus d'esdeveniments o de racons, si hi ha tanta afluència. Si no hi ha afluència, qui vagi qui vulgui.
Que tenim 30 graus, ja. 30 graus de temperatura, per favor, una calorada, jo crec que és moment ja de partir.
30 graus i un programa que són nosaltres, que avui a les 12 té una excursió.
Exactament.
No sé si ets la millor temperatura perquè volen
anar a la platja.
Top 4
i tant que sí. Però si partim d'excursió a la platja, el manco que sigui de la millor manera possible. Hem de treure de l'armari banyadors, biquinis, aquesta temporada de bany ha fet aposta per la comoditat, mira això. M'agrada per la versatilitat i per peces que s'adapten a tots els cossos.
I és que avui m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit en un espai útil tan petit. M'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit.
I volen contar-vos que tornen amb força els banyadors d'una peça, els talls inspirats en els anys 90, els teixits en textura i colors com el blau oceà, el coral... el corall o els tons terra, que el banyador corall és el que duixa la nostra companya, aquesta Jaume, que abans m'ho ha dit, que ella, que és molt de tendències, tots són Joan Enxerra, d'aquest banyador. Una temporada en què sentir-se bé és la principal tendència.
I per saber què es durà aquest estiu i com poden triar la peça perfecta que ens afavoreix, parlam amb Eugènia Moreno, cap d'estilisme IB3. Molt bon dia.
Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal?
Mira, conta'ns, a veure, quines són les principals tendències en moda de bany per aquest estiu del 2026? Perquè crec que ja anem un poc enrere, nosaltres.
Però encara som a temps.
Sí.
Del mismo modo que comentaba Chisco, ¿no? Que está tan de moda el bañador de una sola pieza, al final lo importante es el sentirnos cómodos, pero sin renunciar al estilo. Y para ello siempre recomendamos, ¿no? Del mismo modo que hacemos un cambio de armario cada temporada, dedicarnos un poquito a ese cajón que tenemos con esos bañadores y bikinis que a veces llevan como 10 temporadas en el cajón y que el tirante o el tejido está ya como más deteriorado por las altas temperaturas, renovar y con una buena actitud, como comentabais ahora mismo, pues lucirnos de la mejor manera possible.
M'encanta que tornin els banyadors. Jo sóc team banyador, eh? M'encanta el banyador.
A mi m'agraden, però el problema que tenen és que deixen més marca del
home,
sol
si,
que és que no el duen.
Per els qui estan preocupats panxa... per broncejar-se...
Clar, la panxa queda blanca.
Sí que és vera, però els qui ja... Mos dona més igual el de broncejar-nos o no. El banyador és molt còmode. Jo no sé, Eugènia, si tu quan vas a la platja veus les tendències? Realment reflecteix la platja les tendències de la passarel·la?
Claro, al final en cada tienda, del mismo modo que hay una sección para la colección de mujer y de caballero, también hay toda una pared llena de tendencias, porque de cada vez más las prendas de playa se han convertido en prendas que luego las podemos utilizar como tops, como pantalones del mismo estampado que el bañador, que luego nos lo ponemos con una camiseta básica, al igual que un pareo que nos puede hacer la función de falda. De cada vez más hay todo un departamento de diseño que se encarga de crear tendencias maravillosas y de todos los precios. Antes era una colección donde encontrábamos bañadores con el pareo, con el pantalón, de alta gama, e incluso, no sé si os acordáis, que antes si llevábamos una talla muy grande de pecho, pero de cintura éramos más estrechas, nos teníamos que comprar única y exclusivamente el bikini de la parte de arriba. Entonces teníamos que arreglar siempre la parte de abajo. Ahora no, ahora podemos comprar la talla que necesitamos, tanto de arriba como de abajo. Por tanto, es maravilloso.
Per tant, com ha dit Neu Gins, la nostra estilista d'aquest Salera, la goma fluixa no és tendència.
No, no.
Heu de revisar el calaix on teniu guardats
si
els banyadors.
Si fan crec-crec quan te'ls estires, per favor, ja.
Això és terrible.
Això
I sobretot,
terrible,
quan i vas amb tota il·lusió pensant, m'estarà bé el banyador de fa dos anys.
Però tu saps per què passa això? Perquè no l'has rentat amb aigua dolça.
Dolça. Ja, i no has posat un pot de talc, que és allò que ens van recomanar.
Això ja és nivell pro, eh?
Que allò que ens van recomanar ses ordenar amigues, que quan te'ls guardes, si poses una mica de talc que fa d'absorbent, evites que sa goma se faci malbé. Però, Eugín, clar, tu parlaves de no només un es banyador és tendència, però no només se proposa un banyador, sinó un total look, perquè una persona pot anar a la platja es de matí i quan fa sol anar-se'n a dinar i no t'has d'anar a canviar a casa teva, sinó que tu ja te montes, ja sigui amb un pareo, ja sigui amb un caftan, ja sigui en sa part de dalt i un calçons, mirar d'anar combinat per poder lluir meravellosa, com fas tu sempre, a qualsevol terrassa que vais a menjar-te uns quelamarins.
Así es. Y yo digo que sí, porque yo soy una devota de comprar esa colección de baño que me permita ir a la playa y después al chiringuito y que me haga sentir cómoda, que es lo que quiero transmitir. Hay que comprar aquella prenda que te haga sentir cómoda. Que si tenemos un poquito de barriguita, pues comprar un bañador donde tenga el drapeado justo en la barriguita para que podamos estar pues cómodas, que el tejido sea resistente y como bien has dicho, has comentado los colores que están tan de moda, ¿no? Al final el negro y el blanco, que es un color por excelencia que siempre está, cuidado con los blancos, que no sea transparente.
Ay, sí, por favor, sí, pero no hi ha cap blanc que no sigui transparent, eh? Això jo crec que és un mite. Blancs que no siguin transparents o tenen tres o quatre forros o realment quasi tot el blanc és transparent, ¿no?
Claro, lo que por eso hay que elegir un tejido muy resistente, que la licra sea resistente. Con esto no quiero decir que hemos de comprar una talla menos para que nos ajuste más. Todo lo contrario, comprarnos la talla que realmente necesitamos. Ir muy cómodas y tener una buena actitud, porque a veces me encuentro con personas que me dicen, ay, Eugenia, es que yo tengo 60 años y ya no me atrevo a ponerme bikini. Si tú tienes una actitud jovial y te apetece ponerte un bikini...
Claro.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Ahora comentabais lo de Venezuela. La vida es tan absurda que en un minuto se nos va, que hay que disfrutar del cuerpo que tenemos y lucirlo. Este verano hay que lucirse bien en la playa.
¿Bikini o triquini? O el que faci falta. Sí.
O triquini, pero está más en desuso el triquini. Se lleva más el bañador con contrastes laterales, con algún estampado muy sutil, con un toque muy, muy de tejidos naturales. Se lleva mucho... los colores naturales, el verde eucalipto, los verdes suaves, los azules cielo, también los océanos. Es decir, tenemos una cantidad de colores, modelos, estilos que vale la pena. Y como tú bien has dicho, se llevan mucho los bañadores de los años 90, la pernera tan alta, que esto lo que hace es que a efecto visual te haga mucho más alta.
Mira,
estamos
de
suerte.
Són les tendències. I de cara a aquest estiu 2026, heu renovat banyadors, Xisco, Maria Antònia?
M'he adonat de que no
estic... Heu anat en aquesta caixeta...
No estic assamada. No tens res del que ha dit i sempre tens excusa de dir està cedit, per ventura té una taca, però és típic que deixau perquè les piscines se fan més bé i se fan més lletjos, el guardaré. I duc així, estiu guardant aquella peça.
Han de renovar, Eugín. Conclusión.
No, yo lo que os propongo es que organicemos en la agenda una cita y nos vayamos todos de
por
tiendas
favor.
A comprarnos el bañador. Pero eso sí, ejercicio hoy al llegar a casa, retirar todos aquellos que están cedidos. No sabemos a quién nos podemos encontrar en la piscina.
Exactament.
Ah, bueno.
No,
mai
i sobretot,
saps si és el teu dia,
mai saps la mala passada, Eugín, que te pots jugar una goma fluixa.
Sí.
Tu imagina't que te tires en bomba i acabes en so banyador en els turmells i jo què sé,
sí.
Si tens coses mostradores, pot ser seient encara sent d'una alegria, però si no, pot ser un disgust en el vell mig de sa piscina i això no ho volem. Alerta que sa goma és molt traïdora.
Gomes que fan crec-crec. Per favor, que avui sigui el darrer dia que viuen en els vostres armaris. Eugín, moltíssimes gràcies per aquests consells.
Gràcies. Os estimo.
Una abraçada molt forta.
Una abraçada.
Adéu. 11 i 33. Sí, jo tinc algun, que fa crac-crac.
Jo me'n vaig topar un, l'altre dia...
Un parell molts.
Me'l vaig anar a posar com aquell son curs, i quan el vaig agafar, aquell crac-crac que fa... I dius, però per què? Perquè m'encantava, perquè era un banyador net així com a blau cel.
Si és només sa goma, en teoria té solució, perquè també hi ha la cultura de la reparació. Si una peça t'agrada, si sa tela està bé, i és només sa goma, si sa tela està bé.
No cal ser tan hippie. A vegades que hem de saber dir adéu a una peça de roba. Ja està.
Compre-te'n tu mateixa.
Sa goma s'ha espanyada i tampoc era un Lanvin vintage. Era un banyador que va costar 12 euros. No és una pèrdua gegant per l'economia de casa nostra. Però és cert que quan una cosa t'agrada, quan agafes sa peça i fa... En aquell moment, tota la teva vida passa per davant dels ulls.
Guardava alguna peça de roba? Així, un poc... No
moltes.
Ja sé si, mitomen d'aquell dia que... D'aquell moment que... Sí? Quina?
Sobretot, per aventura, aquestes camisetes que fas a propòsit per anar a qualque viatge. Per exemple, jo ara, el darrer que tinc d'escreuer, viatge a fi de carrera, si l'he d'emmarcar, l'emmarcaré. Aquí, no l'he tornada a rentar d'en sa vaig tornar. O sigui, la vaig rentar un pic i no l'he tornada a rentar. I la guardaré anys i anys i anys i anys.
Jo en tinc una que me feren les meves amigues quan vaig fer de 8 anys.
I la guardes.
Que era una camiseta blanca que en aquell moment la serigrafia no estava tan de moda i ho varen fer elles a mà. El resultat és que és. Però el valor que té la camiseta és aquest. Però no som de guardar molta cosa perquè he vist en sopars dels anys que no t'ho tornes a posar.
No.
Perquè per molt que vulguis mai arribes...
T'ocupa un espai en
mai tornes
armari.
En aquella talla i és, sí. Amen, pot ser una cosa aspiracional dir vull tornar a tenir el mateix cos que tenia en 22 anys però malauradament o afortunadament sa vida ha passat per sobre del meu cos i vol dir que en els 46 encara estic viu i que això també s'ha de celebrar en roba nova.
Idò, amb roba nova o no, o amb la mateixa, si no fa crec-crec.
No,
podeu anar a la platja perquè farà moltíssima calor.
Diguem no al consumisme. Diguem no toquer les tomàtiques. És a dir, avui... I abraçats d'arbres tampoc, que està prohibit. Avui estem amb una de jardins.
Tal vegada, un dia un s'ha de sentir un poc més punk, no?
Sí.
I transgredir un poquet o posar-se... Idò, és aquest, mos ha tocat aquest, aquest divendres.
Ja està.
Són les 11:36, una petita pausa per publicitat. Continuem amb més propostes. Continuem amb nosaltres, per favor. Que mai ho fem oficialment. M'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. M'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit. En un espai útil tan petit. M'he quedat penjant de la maca. El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és cultura.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Mireu, sempre en aquest programa tenim un racó per als llibres, per gaudir, per fer també aquest parèntesi, sobretot avui que parlàvem de platja, per què no? Un llibre perfecte, un llibre de cuina que ens explica com preparar un bon plat. Això és el típic que podem trobar a qualsevol llibre de cuina, però n'hi ha d'altres, més especials, que a més ens expliquen qui som nosaltres.
Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
Perquè crec que tots tenim una recepta que ens transporta directament a la infància, aquells macarrons de la padrina, un arròs de diumenge, o una cosa que només tenia aquell gust, una coca, perdoneu, una coca que només tenia aquell gust quan la feia algú molt especial. La típica coca de iogurt aquesta que feies amb una mida d'oli, un iogurt, dues de sucre i una de farina, que era bàsica, però te la feien en tant d'amor, que era única. I d'això parlarem ara, Maria.
Correctament, Xisco. D'això parla el llibre Una cuina a cada casa, el primer llibre de Pau Gómez Calvo, que ha de presentar avui a Palma. Un receptari molt diferent que barreja memòria, emocions i gastronomia per recordar-nos que la cuina és molt més que un espai on cuinam. És el lloc on compartim, estimam i construïm records. Per això avui volem descobrir aquest univers de sabors, de records i efectes amb el seu autor, Pau Gómez. Benvingut.
Hola, bon dia.
Conta'ns, com va néixer la idea d'escriure una cuina a cada casa?
Doncs, mireu, això va ser tot un procés de creació que fa uns 3 anys que estic fent, que el que faig és doncs, investigar una mica el que genera la cuina familiar, la cuina de casa. I el llibre va ser un procés, arrel de les entrevistes que tenia i de material i contingut i testimonis, doncs en va sortir aquest llibre. També vaig fer un viatge en el meu passat, no? en la meva relació amb la cuina, i n'ha sortit aquest llibre, la veritat.
Que en el llibre tu expliques que els macarrons de la iaia són únics i, clar, te volia demanar què tenen aquestes receptes que et fa irrepetible. Vull dir, perquè a mi l'única sopa que m'agrada és la de mo mare. Ningú fa les sopes mallorquines com mo mare, per exemple. I mira que pots anar a altres cases i tothom trobes les seves les millors del món. És perquè tenim ancorat en la nostra infantesa aquests gustos, aquests sabors, que quan hi tornem és com tornar a ser infants, i això, encara que tinguem 46 anys, com en el meu cas, mos agrada.
Exacte. Jo, justament, el llibre va una mica d'això, va del que genera, no? El que genera la cuina, i és la recepta de la teva àvia, de la teva mare, doncs és única perquè és la seva, i per tot el que, per tot on et transporta, no? Et pots retrobar amb ella. Un dels missatges claus d'aquest treball, d'aquest llibre, és que tu quan perds una recepta familiar, doncs perds alguna cosa, perds alguna part, no? de la família, i justament el llibre pretén buscar el positivisme d'això i fer intentar doncs, que el llegat segueixi.
Pau, creus que avui dia aquest hàbit de cuinar en família s'està perdent un poc, que va més enllà de les receptes?
Penso que el fet de cuinar no s'està perdent. Ho pot semblar i estem una mica en alerta i està bé, però ara cada cop i últimament a les xarxes cada cop veig més cuina tradicional, cuina familiar, cuina casolana, i crec que és meravellós. Vull dir, jo tinc molta esperança.
Hi ha una cosa que m'ha cridat bastant l'atenció, i és que com has aconseguit trobar l'equilibri entre el que és el receptari i les vivències personals i la reflexió?
Doncs això va ser un exercici que amb la meva editora, la Mireia, doncs vam fer, que va ser com crear un índex per començar. I vaig estar buscant i indagant en la meva memòria, no? Moments bonics o especials o emotius, si més no, perquè és un llibre molt emotiu, i els vaig relacionar doncs, amb algun plat que em transportés en aquell moment. Com, per exemple, el primer capítol és patata i mongeta tendra, bullida, o sigui, potser m'he menjat a tendre. I ho relacionava molt amb quan anàvem d'excursió, que quan tornàvem aquest plat normalment hi era molt present. Doncs vaig fer aquest exercici d'unir moments amb plats i llavors vaig començar a escriure de cada vivència.
Home, aquí hi ha, segur, records de predines, de mares, pares, veïnats, amics, de boca en boca, també, no? Perquè a vegades són records, no?, que ni se sap l'origen, però m'imagino que, sobretot, el que hi ha és moltíssimes emocions.
Sí. Realment és un llibre, és senzill, és emocionant, és entranyable, en diuen, no? Perquè on vaig és a buscar moments i connexions humanes. I l'important que crec que tracta aquest llibre és d'aquestes relacions i d'aquestes persones, sobretot. No tant de cuinar, sinó de com... de les persones que cuiden.
Sí, el que passa és que me produeix molta nostàlgia. Mira, avui que estàvem un divendres parlant, no sé si, per quina raó, tal vegada per l'actualitat, per les notícies tan tristes, no? Que tenim. Hi ha una part molt nostàlgica, que és que hi ha recetes que mai tornarem a tastar, perquè jo recordo els canelons de la meva predina, mai els he tornat a tastar. I tinc la receta, la tenc anotada, però... no s'assemblen, i has de conviure amb això, igual que quan tops un calaix, no?, i fa olor estiu i t'evoca els records de la teva infantesa, no? També és conviure amb això, no?, que has pogut gaudir d'uns plats que mai seran els mateixos, perquè depenent de les persones que cuinen aquests plats, clar, mai poden ser iguals.
Exacte, això els fa especials. El que hem d'intentar, però, i és el missatge que vull donar, és que justament això no passi, no? Que aprenguem a fer aquesta recepta, però fer-la, no llegida d'una recepta, sinó de fer-la amb la persona que la fa, perquè llavors és quan
exactament
aprens a fer realment, no?
És que és l'única manera que te vagi dient, això és així. Exacte, és l'única manera.
Exacte. Sí, posem un pessic de sal o un no sé què, llavors aquestes quantitats, tu si no les veus, no escrites costa molt d'intuir-les.
És la sèrie de Big Bang Theory que tenen un capítol que mor sa mare d'un dels protagonistes, d'en Howard Wolowitz, i li deixa el congelador ple de menjar. Oh. Hi ha una pana elèctrica i se descongela. I fa un darrer àpat amb tots els seus amics per menjar per darrera vegada les croquetes de sa mare. I quan vaig veure aquell capítol vaig pensar, és cert que no només és aquesta part de nostàlgia que pot tenir, però quan una recepta te la deixa de fer sa persona que normalment te la feia, es diria que realment desapareix, es diria que t'han fet uns canelons, unes croquetes o unes sopes, que és un poc un desastre, però això està molt bé que joves, en aquest cas, com en Pau Gómez, reivindiquin el tema de sa cuina tradicional, perquè tu has fet, Pau, molta divulgació per xarxes, tot i que vens del món del teatre i de sa gestió cultural. No sé què t'ha portat aquesta mirada artística a l'hora d'escriure sobre cuina, perquè, clar, no ets cuiner, però sí que aportes tota aquesta part de memòria, tota aquesta part de record i, sobretot, tota aquesta part de mantenir un llegat, el que haig a la fi.
Sí, em va interessar molt a les xarxes. De cop es va generar una comunitat amb un interès comú, que era aquesta memòria, aquesta identitat. I això em va interessar artísticament. Per això ho vaig portar al meu terreny professional i d'aquí vaig fer doncs, un seguit de peces escèniques i després em va sortir aquest llibre. Però perquè va més enllà de la... Com diem, no és un receptari, és un llibre que barreja, cada capítol és diferent, hi ha entrevistes, hi ha vivències, hi ha contes, hi ha records.
Records, exactament.
I, sí, en general el que és treballa molt les relacions humanes, penso.
Idò, és un llibre d'emocions que se traslladen als fogons amb receptes de sempre, de generació en generació. Pau, moltíssimes gràcies, enhorabona per la proposta, que vagi molt bé la presentació.
Moltes gràcies a vosaltres.
10, 11, perdó, i 47 parlant de cinema.
El secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Dedicam els darrers minuts de la setmana per parlar de les estrenes de cinema.
If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
I ara que en Scarlett O'Hara ja ens ha donat el sus, començam amb una de les estrenes més esperades d'aquest estiu. Supergirl, la nova aposta de DC Studios.
Hola. Solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos.
La pel·lícula adapta el còmic Supergirl, Woman of Tomorrow, d'Anton King i en Bilkis Evely. La història segueix en Kara Zor-El, que l'interpreta en Emily Alcock, i en el seu aniversari el celebra tota sola mentre se sent desorientada i fora de joc, com podem veure en aquest tràiler, que el seu cosí Superman li deia, escolta, convendria que quedassis amb una mica més de gent. A diferència del seu cosí famós, ella va créixer entre les runes d'un planeta destruït, una experiència que la marca profundament en el Supergirl i que marca també la seva manera de veure el món. Per això no és tan optimista i de vegades cerca refugi en el món de la nit, en el món de la festa, per intentar deixar enrere aquest dolor que arrossega. Tot canvia, però, quan un mercenari o sorpresa despietat, ningú s'ho esperava, provoca una gran tragèdia molt a prop seu. Decidida a venjar-se en cara a Zor-El, emprèn una missió que la durà a formar equip a contracor amb uns companys del tot inesperats, la jove Ruti, que és un extraterrestre, i el seu K, en superpoders, que és en Krypto. Junts emprendran un viatge per l'espai que els durà a recórrer diversos planetes en una gran aventura de ciència-ficció. Qui dirigeix? En Craig Gillespie, que és un cineasta australià que ja s'ha especialitzat a donar un nou enfocament molt personal a històries basades en personatges coneguts, tot i que Supergirl sigui un personatge de ficció. Ell és el que va dirigir Jo Tonja, la pel·lícula sobre aquesta jugadora de tennis que li va donar un Oscar a Alison Janney, i també va ser el director de Cruella, on va reinventar el mite d'aquest personatge de Disney amb Emma Stone. I a més, una sèrie que li va agradar molt a Marta va dirigir alguns capítols de la sèrie Pam i Tommy, la història de Pamela Anderson i en Tommy Lee Jones. Per tant, si vos agrada aquest tipus de cinema, Supergirl serà una cosa una mica diferent. Qui és el protagonista? Emily Alcock, que molts espectadors la recordaran pel seu paper, que era en Rhaenyra Targaryen, House of the Dragon, i aquest era el seu primer paper cinematogràfic com a protagonista absoluta.
Jo que no sonava.
Clar,
Clar,
és
no,
que tot
no,
està relacionat.
És ella.
Tot quadra.
I a més amb Superdoc.
Com un trencaclosque sideral.
Home, és una pel·lícula perfecta per anar amb família.
De cap de setmana.
O sigui que jo me l'apunt, però tinc especial interès en la segona proposta, Maria Antònia.
Vinga, mem, continuem amb una de les sorpreses de l'any dins el cinema de terror. Es diu Obsession, és l'òpera prima del nord-americà Curry Barker, i arriba després d'haver-se convertit en un petit fenomen als festivals i entre els aficionats del terror independent.
¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
Voy a por chupitos.
Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
Nicky, espera, iba a preguntarte...
¿Qué?
Déjalo, se me ha olvidado.
Aquesta obsessió no és una història que gira al voltant d'un grup de joves creadors de contingut que accepten participar a un projecte aparentment innocent. Però ben aviat descobreixen que darrere aquesta experiència s'amaga alguna cosa molt més inquietant. El desig romàntic, desesperat d'un jove pel seu amor platònic de tota la vida, desencadena un encanteri sinistre. Naniki es torna irracionalment obsessiva per aquest jove, convertint-se en la seva ombra.
Mujer blanca soltera busca.
Bé,
s'ha fet moltes pel·lícules,
tot allò, com deia la gran Santa Teresa de Jesús, hi ha més llàgrimes per les pregàries ateses que aquelles que queden fora a respondre. Perquè aquest jove volia que ella estigués enamoradíssima d'ell, ho aconsegueix i descobreix aquesta cara fosca que és allò que explica aquesta pel·lícula. El que comença com una fantasia aparentment inofensiva acaba transformant-se en un malson inquietant. El director és en Curry Barker, com molt bé ha dit na Maria Antònia, que fins ara era conegut sobretot per seus curtmetratges i per fer vídeos a YouTube. Ell, de fet, també és un dels protagonistes d'aquesta història, la qual cosa li dona com a molta versemblança. La pel·lícula es va rodar amb un pressupost molt modest, però amb una planificació, diuen, molt precisa, i Barker ha explicat que fins i tot va arribar a escriure un final alternatiu abans de decidir-se per la versió definitiva. I també ha reconegut que no descarta reprendre aquest univers si l'aventura funciona.
Bé, en tot cas, crec que haurien d'haver triat un altre títol, perquè és que tantes pel·lícules tenen obsessió, obsessió final fatal, última obsessió, i van del mateix.
Obsessionada per tu, ets la meva obsessió.
Necessito veure-la.
Obsessioles totes.
Sí, per les persones obsessives, a més.
Exactament.
Que no n'hi ha cap aquí d'obsessiva en aquesta taula.
I que aquest programa... Tens temps de seguir parlant de cinema o ja han d'anar a l'obsessió d'aquest programa, que són els esports?
Sí, l'obsessió d'aquest programa m'has de contar. Qui és avui?
Idò, avui, és que l'he vist entrar i he dit, és que és ell, és en Miqui Tous nostre, que ha vingut a donar-nos la darrera hora dels esports. Per favor, Cinto.
És que mos han quedat. Acabem amb l'actualitat esportiva. Miqui Tous, bon dia.
Què tal? Bon dia. I comencem parlant de la Mallorca, perquè fa uns instants el club ha presentat la seva nova equipació, la seva primera equipació per la temporada que ve. No sé si vos agradarà. És una equipació una miqueta diferent, perquè no predomina el vermell, com és habitual, sinó que és meitat de color vermell i meitat de color negre.
Home, a mi m'agrada.
Sí,
crec
sí.
que és molt elegant, no?
Sí, no es
fa, minimalista.
És cert que des dels aficionats diuen que això és el sentiment mallorquinista, perquè, segons ell, Mallorca ha d'anar de vermell, que és el color de l'equip. Però bé, és aquesta nova primera equipació que el Mallorca ha presentat avui de matí. Per tant, aquesta serà la que durà a la segona divisió, el conjunt vermell i negre. I també, en clau mallorquinista, hem de dir que avui Esport 3 a IB3 Ràdio escoltarem a Don Prats i també a Sergi Darder, que han parlat de l'actualitat mallorquinista, ho han fet del projecte a segona divisió, de la sortida de Martín de Michelis i també de Luis García, de la seva arribada, tant també que ho han fet del seu futur. Diuen que volen continuar, que estan il·lusionats, però que no poden assegurar el 100% la seva continuïtat en el Mallorca. L'escoltarem a IB3 Ràdio a partir de la 1:05. I el Mundial, han de dir que aquesta matinada, de divendres a dissabte, juga a Espanya el darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai. Serà a les 2 de la matinada, una miqueta tard. A Espanya, que li basta l'empat per acabar com a primera del seu grup.
Pues escoltant tot d'una, que tinguis un
molt bé,
bon cap
gràcies,
de setmana.
Igualment, adéu.
També Clara i Mami, amb l'actualitat del dia. Menorca, bon dia.
Bon dia. Avui, al Dia Menorca, parlarem amb la Victòria Coll, cap del Servei d'Atenció Integral LGTBI del Consell Insular de Menorca, perquè avui matí han presentat la memòria corresponent al 2025 d'aquest servei. Avui també farem un recull sonor. No sabeu quin reportatge extens, meravellós, ens ha preparat el nostre company, en Jordi Fàbregas, per reviure tots els moments d'aquest Sant Joan, Ciutadella, ja tancat ses festes, amb el concert ahir de Vinnie Gausban i l'espectacle de làser i música. Per tant, avui farem un recull i recordarem tots els moments viscuts en aquests programes especials que hem fet des de Ciutadella. És divendres, per tant, tancarem setmana amb la crònica social menorquina amb el nostre company, en Silvia Pons.
Nieves García, des d'Eivissa i Formentera, bon dia.
Bon dia, Marta i Donaltros. Avui parlarem de llibres amb la recomanació que aquesta setmana ens fa el poeta i periodista Julio Herranz. Després sentirem molt bona música amb les propostes que ens fa el productor i multiinstrumentista Pere Navarro. Més tard ens posarem al dia de l'actualitat esportiva amb el nostre company company Raül Medrano i acabarem repassant l'agenda cultural i d'oci que tenim prevista per aquest darrer cap de setmana de juny amb la nostra companya Ivonne Aranyó.
I el dia a Mallorca, en Jaume Noguera?
Mira, parlarem de l'associació Arcus de Campanets, que sembla que no pot continuar entrenant, sabrem per què, i dues propostes musicals per diumenge. El musical Gris i un concert homenatge a Joan Alcover.
I de vos escoltam tot d'una. També dir-vos en aquest minutet que ens queda de programa que està a punt d'arribar a Caracas. Compartim les imatges de l'avió, d'aquest avió que pràcticament se situa ja a punt d'arribar a l'aeroport a Veneçuela. Estem parlant de l'aeronau que dirigeix l'exèrcit de l'aire espanyol i que trasllada una 60 d'efectius d'aquesta unitat militar d'emergències i que ho fa amb l'únic objectiu de participar en aquestes tasques de rescat de supervivents a la zona més afectada per aquests dos terratrèmols. El darrer balanç apunta a l'oficial que hi ha 235 persones mortes i més de 4.300 ferides a causa d'aquesta catàstrofe. Ja sabeu que són xifres que podien ser molt superiors. Compartim les imatges, com dèiem, d'aquest fly de radar on l'avió sembla que ja està pràcticament a punt de tocar terra. Que tinguis un molt bon cap de setmana, Jaume Noguera, que puguis gaudir i descansar també per als nostres oients i espectadors. Tornem dilluns a partir de les 9.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.